Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ella, no econòmic, sinó sentimental. De fet, l'endemà, ella mateixa va fer un tuit per si algú l'havia trobat i adjuntava un seguit de fotografies on es pot veure l'anell en qüestió. És platejat amb una marca d'or i dins porta gravat el seu nom i una data que és el 27-2009. 27-2009. A banda de fer aquesta crida a la xarxa, la Marta va trucar, evidentment, al Lutegaix, al Fede Cerdà, però sembla que tampoc l'han trobat. Per tant, si divendres passat, per casualitats de la vida, veu sortir al Lutegaix i us veu trobar un anell o sabeu d'algú que se'l va trobar, aprofitem aquest apunt de ràdio de servei per demanar-vos que us poseu en contacte amb la Marta Ramon a través del Twitter, o si ho preferiu podeu trucar a la ràdio a veure si hi ha sort i entre tots plegats fem bo allò de la màgia de la ràdio. Will Smith admet que hi ha gent que no tingui ganes de veure-la en una pel·lícula després de la plantofada que li va clavar el presentador de l'última gala dels Oscars. En les primeres entrevistes que ha fet després d'aquell incident i enmig de la promoció de la seva nova pel·lícula Emancipation, Will Smith diu que respecta la decisió del públic, però li preocupa que el seu comportament penalitzi la feina de tota la gent que fa amb ell les pel·lícules.
I completely understand that
entenc perfectament que hi hagi gent que no estigui preparada. Ho respecto absolutament i la meva principal preocupació és pel meu equip.
My deepest concern is my team.
Will Smith també ha parlat públicament per primer cop de l'incident als Oscars, quan va saltar l'escenari i va clavar una bufetada al presentador Chris Rock després que fes una broma sobre el cabell de la seva dona.
That was a horrific night.
Va ser una nit horrible, com pots imaginar. Hi ha molts matisos i complexitats, però al final vaig perdre el control. Només voldria dir que mai saps pel que està passant algú. Jo estava passant per alguna cosa aquella nit, però res justifica el meu comportament.
You know, justifies my behavior at all.
Recordem que l'Acadèmia de Hollywood ha prohibit a Will Smith participar en cap esdeveniment dels Oscars durant 10 anys. Scarlett Johansson protagonitzarà la seva primera sèrie. Es dirà Just Cause, s'estrenarà a Amazon Prime i ella també en serà la productora executiva. La història es basa en una novel·la de John Katzenbach, que porta el mateix títol. Se centra en el personatge d'una reportera de Florida que cobreix els últims dies d'un pres condemnat a mort. Es dona el cas que Scarlett Johansson ja va participar en la versió cinematogràfica d'aquesta novel·la. Tenia 10 anys i interpretava el paper de la filla del protagonista, que en aquell cas era un home, Sean Connery. Encara no se'n saben dates. També en sèries Filmin estrena avui la seva sèrie més transgressora. Es titula Autodefensa i la protagonitzen Berta Prieto i Bel Savarenys, artista y curista de Rigoberta Bandini.
Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, ve en serio, tía. Hemos tocado fondísimo, tía.
És una autoficció dirigida per Miguel Ángel Blanca que explica el dia a dia de dues joves en la vintena que viuen la seva vida al límit. Un retrat de la generació Z que destaca pel llenguatge sense filtres. La sèrie tracta temes com el feminisme, les relacions obertes, els vincles afectius i també l'ansietat. Més coses, Prime Video anuncia també una nova producció original espanyola que es titularà Romancero i és una història de terror protagonitzada per Sasha Coppola i Elena Matic amb Ricardo Gómez, Belén Cuesta i Alba Flores al repartiment. La sèrie s'ha començat a rodar entre Almeria i Madrid i explica la història de dos joves que fugen d'una realitat complexa. I per cert, que sobre produccions originals, és interessant el que explicaven ahir en Guillem Clua i el Carlos Cuevas, al Món RQ, a pocs dies que s'estreni Smiley a Netflix.
Netflix diu constantment que estan desitjant rebre projectes en català. El que passa que no en reben.
Moltes vegades té més a veure amb l'autocensura del creador que creu que no serà validat per Netflix o que arribarà a un públic més petit si fa en català, que no. Nosaltres sabem de bona mà, tenim amics entre Netflix.
I avui comença, mentrestant, a Barcelona, el festival Inclús.
El botón.
El montón.
El solfeo.
El sondeo.
No puedo más, cada mañana su maldita alarma me despierta.
El Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona celebra aquest any la desena edició al Caixa Fòrum. El tret de sortida el dona avui l'estrena a Catalunya de Una bonita mañana, de Mia Hansen-Löf, estrenada a l'última edició del Festival de Cannes. I The Weeknd anuncia concert a Barcelona. L'estrella canadenca actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 20 de juliol de l'any que ve dins la seva gira mundial After Hours Till Dawn Tour. Les entrades es posen a la venda divendres a les 12 del migdia. The Weeknd estarà de gira per Europa durant l'estiu de l'any que ve i també ha anunciat que farà parada a Madrid el 18 de juliol. Seguint amb artistes internacionals, Robbie Williams amplia entrades pels concerts de la primavera de l'any que ve a Barcelona. Doctor Music ha anunciat que han posat més entrades a la venda pels concerts del 24 i 25 de març al Palau Sant Jordi, que ja es poden ara comprar. I les que surten avui són les entrades per veure Alejandro Sanz a Barcelona. Serà el 17 de juny del 2023 al Palau Sant Jordi. Les entrades estan disponibles a partir de les 10 d'aquest matí al web mateix de l'Alejandro Sanz. El concert està marcat en la gira Sanz en Vivo, que passarà per 14 ciutats d'Espanya, com ara Madrid i València. Qui no farà parada a Barcelona a la pròxima gira mundial és Metallica. El Reis del Metal ha anunciat nou disc que porta per títol 72 Seasons i es publicarà el 14 d'abril. El primer single és aquest, Lux Eterna, i la gira mundial per presentar-lo es farà entre el 23 i el 24. Pel que fa als festivals, el Vida continua ampliant el cartell. El Festival de Vilanova i la Geltrú ha confirmat el grup anglès Suet per l'edició de l'any que ve i també un bon grapat d'artistes catalans com Núria Graham, Julieta o els lleidatans Selva Nua, entre d'altres. També seran Lori Meyers, el Niño de Elche, o Valeria Castro. El festival serà del 29 de juny a l'1 de juliol. I a la resta dels esports on Repsol, de seguida parlem del Barça i de l'Espanyol, però abans atenció amb això que acaba de publicar la CNN. Recordeu que abans dèiem que l'Iran i els Estats Units es juguen aquesta tarda a les 8 la classificació pels vuitens de final del Mundial del Qatar? Doncs bé, resulta que ara el govern de l'Iran ha amenaçat a les famílies dels jugadors amb penes de presó i fins i tot mètodes de tortura si els futbolistes no es comporten de manera correcta. Recordem que al debut al Mundial els jugadors iranians ja no van cantar l'himne com a protesta i que al segon partit només el van cantar uns quants, tot plegat com a reivindicació per l'opressió del govern de l'Iran als drets de les dones. I ara sí, a banda de l'actualitat del Mundial de Qatar, el Barça viu el dia de la marmota. La Lliga continua posant bastons a les rodes en el vessant econòmic, i l'últim capítol és que Javier Tebas ha posat fre a les famoses palanques econòmiques de Joan Laporta, tal com us ha avançat RAC1. Com es tradueix això? Doncs que, entre altres coses, el gener no es podrà fitxar i que l'estiu serà molt complicat. Per què? Doncs perquè el Barça no podrà vendre part del seu negoci de marxandatge per corregir el límit salarial tal com tenia planejat. Els detalls els té la Marta Ramon.
El que fa la Lliga és limitar-ne el seu ús. Els clubs poden cedir el 5% de la seva xifra de negoci en ingressos futurs només una vegada. Si el que cedeixen són ingressos recurrents, no ho poden tornar a fer. Com que el Barça ja ho ha fet amb els drets televisius, l'estiu que ve no ho podrà repetir. Per això, la palanca de BLM, que es basa en la gestió del marxandatge del club, no servirà per beneficiar el fair play i poder fitxar. És una notícia pèssima per al Barça, perquè comptava amb aquesta palanca i més abans de marxar a Montjuïc. L'altra adaptació que fa la Lliga és flexibilitzar els límits del salari que cada club pot incorporar segons el que s'estalvia amb les sortides de jugadors. A partir d'ara, per cada milió d'euros que s'alliberin, podran entrar-ne 400.000 i, en cas que marxi un jugador franquícia, 500.000. A partir d'ara, a més, es podrà acumular l'estalvi alliberat que no s'utilitzi una temporada per la següent, sempre i quan l'espai que deixi el jugador que marxa sigui d'un contracte de més d'una temporada. Fa un mes el Barça no estava excedit i estava dins la regla del 1-1. L'eliminació de la Champions, l'empès està al límit de la regla i a l'àrea esportiva tenen assumit que han de treballar com si ja n'estiguessin fora.
Gràcies, Marta. Més coses. L'Espanyol ha confirmat dos partits amistosos durant l'aturada d'aquest Mundial de Qatar. Els de Diego Martínez jugaran contra el Turí el dissabte 10 de desembre i quatre dies més tard jugaran contra el Malines de Bèlgica. Tots dos partits a Sant Pedro de Pinatar, a Múrcia, que és on farà l'estatge. I mentrestant, Pep Guardiola ha reconegut que aquest havia de ser el seu últim any al Manchester City, però ha acabat renovant fins al 2025 perquè Manchester té tot el que necessita. També deixa clar que no té cap intenció de forçar cap retorn al Barça i que si algun dia passa, doncs que ja es veurà.
Em sento més que agraït, sempre dono les gràcies per com em cuiden, em sento com a casa i per això hi he estat tants anys. Però això no significa que estigui malament al Barça o a Alemanya, que també vaig trobar molt bé. Havia pensat acabar ara, però m'han tornat a enredar i dos anys més. Si jo pensés realment que sóc imprescindible, doncs tornaria, però és que no és el cas. Hi ha un entrenador amb més capacitat ara. Són clubs que són etapes, són processos, i si un dia ens hem de retrobar, ens retrobarem, però de manera natural i sense forçar-la.
Pep Guardiola, que va parlar a la desena gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol, que ahir el va premiar com el millor entrenador del món i de la temporada. En canvi, Alexia Putellas va rebre el guardó a la millor jugadora i el jugador del Chelsea, Marco Corella, el de millor jugador. I a Itàlia, atenció amb això, perquè el president de la Juventus, Andrea Agnelli, i la resta de la junta directiva han dimitit en bloc després de veure's involucrats en un cas de falsedat comptable. A banda del terratrèmol evident a la Juventus, això també és una plantofada per la Superliga, perquè recordem que Agnelli n'era un dels promotors. Tot això el dia que vam conèixer ahir la mort de l'exjugador del Balbi Girona, Jimmy Wright, als 63 anys, entre altres coses, el nord-americà va ser un dels grans protagonistes històrics de l'ascens a la Lliga ACB del Balbi l'any 88, en aquell play-off d'ascens contra el Caja Madrid.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí. Podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Jo, si vols, el temps el faig jo o el fa el Bartolí. Jo crec que si el fa el Bartolí també estaria bé.
Sí.
Perquè la Mònica, amb el titular, ja va la cosa. Avui toca abrigar-se bé abans de sortir de casa, si no et pot passar com la Mònica, que perdràs la veu i fins i tot pots tenir un problema, diríem que de grip. Què?
Doncs mira, això, abrigueu-vos bé abans de sortir de casa perquè fa molt fred. Ara mateix tenim 3 graus a Girona, n'hi ha 8 a Lleida, 12 a Tarragona, entre els 7 i els 10 graus a Barcelona, 7 a Vacarisses i 5 graus a Cunit. I al migdia continuarà aquest ambient de plena tardor. No arribaré al final.
Sí, que arribarà.
Tot plegat avui amb sol, només amb algunes nevades cap a la cara nord del Pirineu, amb cota de neu d'entre 1.200 i 1.400 metres, i aquesta tarda tot estirà algun ruixat aïllat al voltant de la Selva, el Maresme i també el Vallès Oriental, i vent de mestral i de tramuntana. I els propers dies encara farà més fred.
Cuida't i tapa't.
Gràcies.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquest mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I acabem aquests apunts aquí al Món RQ avançant un regal, perquè el Món RQ et porta al teatre. Diumenge que ve, aquest que ve, el 4 de desembre, el Món RQ us convida a la preestrena d'Amèrica, la nova obra dirigida per Julio Manrique. 250 oients del Món RQ podran anar a veure a la Sala Villarroel de Barcelona aquesta obra que ha escrit el Sergi Pompermayer, que explica la visita inesperada que rep una família burgesa i que fa sortir a la llum els seus secrets més foscos. El repartiment d'aquesta obra, que és excepcional, hi trobareu Joan Carreras, Mireia Salà, Aida Llop, Carme Fortuny, Mar Bosch i Tamar Endom. Què heu de fer si voleu participar al sorteig d'una invitació doble per la funció d'Amèrica del Julio Manrique de diumenge que ve a les 8 del vespre? Aneu a rac1.cat, busqueu ara mateix la notícia sobre aquesta obra Amèrica, entreu i ompliu el formulari amb nom, cognoms i correu electrònic, res més. Si teniu sort, entre aquesta tarda i demà rebreu un correu electrònic confirmant que teniu una invitació doble que us explicarà on heu de recollir les entrades. Reviseu sobretot el correu brossa, a veure si us ha tocat i tindreu el premi amagat. Recordeu, diumenge que ve, a les 8 del vespre, el Món RQ us convida a la preestrena d'Amèrica, a la Villarroel, l'obra que ha dirigit el Julio Manrique. Si voleu participar al sorteig d'una invitació doble, ara mateix, rac1.cat, busqueu la notícia d'Amèrica, ompliu el formulari i molta sort. I tornem a omplir sobretot els teatres.
El Món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar estalviant el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de deu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, la consultora Concepció Baray i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, què tal, Bernat de Déu? Bon dia.
Molt bon dia, senyor Basté.
Hola, Toni Aire, bon dia.
Què tal, mestre? Com va això?
Bon dia. Hola. Concepció Baray.
Bon dia, hola.
Bon dia, bon dia. I saludem don Anton Losada. Don Anton, bons dies.
Bons dies, don Jordi.
Bueno, tinc una sorpresa.
Ai,
jo també, eh?
Bueno, però no, permeta que digui una cosa, Bernat.
Ai, bo, quina setmana.
L'dimarts passat, tu saps la gent que m'ha trucat demanant...
Doncs imagina't la que m'ha trucat a mi.
Ha portat cua.
Sí,
se n'ha parlat.
Carai, noi.
Tu madre la primera.
Sí, la seva mare la primera, efectivament.
Però la mare ja estaria curada d'espant, no?
La mare ja la tenim.
Ja la tenim formada.
La tenim formada.
A mi me llama mi madre, pues, y yo no le cojo el teléfono.
Sí, haces bien. Por si acaso.
Por si acaso.
Et dic una cosa, Bernat. Saps què vol dir tot això que ha passat aquesta setmana?
Tu diràs.
Que la gent que la gent té problemes i que moltes vegades no sap què fer, i que sortia algú aixecant la mà dient que ha tingut problemes i que ha anat a veure un psicòleg o un psiquiatre, li ha anat molt bé per arreglar la vida. Hi ha molta gent que diu, home, potser aquesta és la solució. I si només vas arreglar el problema d'una persona, ja et podem donar per fet el dimarts passat.
Sí, sí. I a més, jo crec que va ser més d'una persona, perquè a banda de molts missatges agraïm el que havia dit, que per mi va ser molt natural, perquè aquesta tertúlia, un dels avantatges que té és que és una tertúlia d'amics, sí. I per tant ja ho vaig explicar, ja saps que jo tinc pocs filtres, i ho vaig explicar com tu hagués explicat prenent una cervesa. Em va escriure molta gent, i també em va sorprendre molt els pares que em van escriure. Va escriure molts pares amb fills amb problemes semblants al que havia passat jo, o molt més greus que el que havia passat jo, absolutament desesperats. I una de les lliçons que jo vaig treure és que no només parlar cura, com vam dir, que hem de parlar i que la gent que tenim presència pública i que hem passat una cosa com la que jo vaig explicar, doncs ho hem de dir, sense victimismes ni buscant l'abraçada, sinó simplement buscant la normalització d'un fet que passa, sinó que hi ha molts pares, vaig parlar amb més de 4 o 5 pares amb nanos que havien patit problemes de depressió, d'addicció, i el que em va quedar clar és que la gent està molt sola. És a dir, que així com hi ha gent que té moltes ganes de parlar, hi ha gent que té moltes ganes de que l'escoltin. I que molts pares se senten indefensos. És a dir, quan tu tens un fill que es trenca el peu, el portes a que li arreglin el peu.
Traumatòleg, sí, sí.
Quan tu tens un fill que ha passat problemes de depressió, que està passant problemes d'addicció, i a vegades és major d'edat, clar, no el pots agafar de l'orella i portar-lo al metge, perquè ja és una persona, entre cometes, autònoma, no? I vaig parlar amb 4 o 5 pares i els testimonis eren brutals, perquè hi ha molta gent, per exemple, les reaccions d'un procés de drogadicció són molt putes, però hi ha, per exemple, gent que li agafen conductes molt agressives. I jo vaig parlar amb pares doncs, que els nanos els hi entraven a casa i els hi destrossaven el menjador. I que no sabien què fer.
És que ha passat una cosa que això t'ho diu molts psicòlegs, t'ho diuen, que la sortida de la pandèmia ha estat terrible.
Tremabunda.
I hem parlat molt poc de la sortida de la pandèmia. Com hem sortit?
Ja hi entràvem justets, sense molt punts de vista, i hem sortit de repant.
Tu imagina que tens una ampolla de gasosa i la sacseges. I la sacseges, i la vas sacsejant, i durant 2 anys hem estat sacsejant. Obres el tap, i clar, què passa?
I és que, a més, hi ha com un trasbals d'això que deia el Bernat, de la contradicció dels temps que vivim, que en teoria estem més connectats que mai, però sovint parlem menys que mai amb el que tenim aquí al costat, és a dir, i que no... Això passa en moltes llars familiars, és a dir, tothom potser, en el millor dels casos, junts en un cert moment del dia per algun àpat o alguna cosa així, tot i que cada vegada menys, però tothom té una pantalla al davant, no? És a dir, llavors, això que tu comentes potser amb una persona que tens a no sé quants barris vista, o aquell amic, o aquella companya, o aquella X, potser no ho comentes tant amb els que tens al costat, i això ja es normalitza. Sí que és veritat que ens ha costat històricament, eh? Potser és una cosa més, ara tirarem d'allò que en diu el Nacho Sanauja a la Catalunya, catalanó, però no acostumem a ser molt donats a comentar o a parlar. Com a mínim, jo el que m'he trobat clàssicament al meu entorn familiar, això és que molt bé, saps que sempre hi ets, sempre acabaràs sent-hi, però no cal dir-ho, no? Hi ha coses que no es parlen, o hi ha coses que... Allò, el que toca més el moll de l'os no és un tema de conversa habitualment. Imagina't ara amb això de les pantalles, que ens fa fàcil explicar-ho potser a algú que tens a l'altra punta, amb el grau d'aprofundiment que et donarà això, però el que tens al costat costa, no? I tu el que vas fer l'altre dia, sembla fantàstic, i que potser ha ajudat a moltíssima gent a dir, escolta, i per què no? És fer aquest dir, doncs, i per aquesta espècie d'estriptis que va dir, sembla que va ser l'apagant, emocional, que ens costa, però que ja no ens fa... O sigui, no t'incomoda, saps què vull dir? No, jo crec que no va incomodar ningú, i això és fantàstic, al contrari.
Bueno, jo diria, perdona, que vam trobar el to, és a dir, amb el tema de les malalties en general, estem bastant acostumats, o al to... massa emocional,
paternalista,
el pobret, no sé què, abracem-lo,
lacrimogen.
En aquest sentit, jo penso que explicar-ho naturalment evita aquesta commiseració, que en el fons és cinisme, perquè quan una persona diu, ai, sí, sempre estarem tu,
es posa una mica per damunt.
I després, a vegades, el to maratonià, que digui jo. A vegades parlem d'una malaltia, la setmana de la marató, llavors tots som, vaja, tots estem a favor de que la gent no li agafin atacs de cor, i fem performances, i els actors fan anuncis d'aquells mirant a la pantalla com si miressin a l'infinit, i quan s'acaba el Nadal, t'haurí que t'haví. I hòstia, d'això n'hem de parlar cada dia, t'ho juro. Jo vaig flipar amb els testimonis de pares que em trucaven, que estaven autènticament desesperats.
És que fas que...
No sabia, i no els escoltava ningú, i a més, és que no sabien on anar.
Aquest és un altre problema, que és que clar... Tu tens un problema de... Et falta, tens un problema i busques un manyà i vas a Google i poses manyà i te'n sortiran els més propers, però clar, és que no, tu no saps si... Psicòleg és una cosa molt... Ha de ser molt seriosa, és molt seriós, i un psiquiatre també, però pots trucar al col·legi de psicòlegs, pots trucar perquè et vagin derivant.
O pots enviar-me un WhatsApp o fer-me un DM a Instagram i dir-me, nen, parla'm... Que és una cosa que aquests dies ha fet molta gent, eh?
Però l'altre dia l'Antolo Sada va dir una cosa que era molt interessant, que és que el sistema públic, sí. El sistema públic no està preparat pel tema psicològic encara.
No està preparat el sistema públic i no està preparat el sistema polític, que és el pas previ per a que esté preparat el sistema públic. I volo citar un exemple que ja usamos la setmana passada, quan Errejón habla de esto en el Congreso de los Diputados.
Sí, que se'n foten.
Claro, es decir, si el sistema polític, es decir, los que están ahí representando nuestra soberanía, los que son nuestros representantes, son los primeros que desconocen, ignoran e incluso se ríen de este problema que tienen muchísimos de sus votantes. Porque cuando se ríen de Errejón y de las cosas que dijo Errejón y otras intervenciones que hubo después, cito Errejón porque fue la más conocida, pero no es ni de lejos el único que ha sacado este tema, se están riendo de sus propios votantes, de muchos de sus votantes que tienen este tipo de problemas y que no tienen a dónde acudir, porque no hay un sistema público que los atienda. Mientras no se deseche, mientras no se cambie, saltemos esa pantalla, mientras hablemos de salud mental y de estos asuntos en el Congreso de los Diputados y la cosa sea, vete a un manicomio, tómate la pastilla, jajaja, jijiji, será muy difícil que el sistema público pueda atender nada.
Concepció Barai.
Sí, bueno, jo dimarts passat no hi era, eh? Però res del que es deia, mira, res del que deia el Bernat i lligant amb el que deia el Toni. És que jo crec que la pandèmia ha sumat a les noves tecnologies, a les xarxes socials i a la pantalla, que deia el Toni, el que està fent és que la gent cada dia estigui més sola. En el fons, ja no és que no parlis o que no parlin amb el seu cercle més íntim, és que possiblement expliquen una cosa a una persona que està a 1000 quilòmetres i que no han vist mai i que l'escolta, perquè tenen necessitat, que deia el Bernat, de ser escoltats, no? I per tant que persones públiques o amb perfil públic o a la tertúlia aquí del món RAC1 es parli amb naturalitat de problemes que té un número molt elevat de ciutadans i que tu l'has passat i expliquis la teva experiència, doncs dona aquestes reaccions, no? Efectivament, el tema de necessitar un psicòleg, un psiquiatre i per tant de les malalties mentals és molt més ampli del que la gent es pensa, no? Jo sempre dic que hi ha malalties mentals que la societat no percep com malalties mentals, com pot ser l'anorexia o la bulímia.
I tant.
No? I dius, tenien depressió? No, sí, però és que és tan greu tenir una depressió per drogadicció com per anorexia o bulímia, no? Sí, que són dos malalties com superacceptades. ei, és que té problemes, és que es cosifica la dona, és que per això tenen aquests problemes. No, no, és una malaltia mental i s'ha de tractar com a tal, no? Per tant, jo crec que parlar d'aquests temes amb naturalitat, amb normalitat, i si a més un pot, doncs, aportar el testimoni personal, evidentment que ajuda, no? I segur que seguiràs, continuaràs tinguent altres trucades. Jo ficaré un exemple molt ràpid personal. Jo porto un bypass gàstric. I quan la marató va anar d'aquestes enfermetats, jo vaig fer un tuit, no? A part de que era públic, perquè jo ho vaig fer públic des del primer dia que em van operar, a mi me va escriure molta gent a través de xarxes, sobretot noies, moltes noies que tenien el problema que tenia jo, que era l'obesitat, i que tenien depressió, però no l'expressaven. Si elles estaven amargades, estaven frustrades, i no sabien com transmetre aquesta frustració i aquesta amargor a la seva pròpia família, no? I feien un sobreesforç per semblar que no els importava tenir obesitat, que eren felices. I a mi em van escriure, jo a totes les que em van escriure les vaig atendre i vaig parlar. I he de dir que en més d'una ocasió aquestes persones, doncs, es van sometre a una operació d'aquest tipus, o de reducció d'estómac com la que porto, com la que porto jo, i això els va ajudar. Doncs tu, i el Jordi ho deia al principi, només en cau una persona, doncs, se sentir recolzada pel meu testimoni i fes aquest pas, que costa molt perquè també has d'estar molt preparat psicològicament per fer-ho, doncs efectivament, bueno, a mi me va omplir molta satisfacció.
Però aquests exercicis, no? Que estan molt bé, Concepció, és veritat, al final arribem al cap del carrer i necessiten també eines i tant, que t'arribin de la sanitat pública.
Sí, sí. Tu ja pots alçar el braç, que si no hi ha ningú per escoltar.
Exacte, jo vull recordar un moment que vam viure en aquest estudi.
No és fàcil.
No és fàcil, però mira, vam viure-ho en aquest estudi fa no gaire temps, crec que la temporada passada. Vam tenir aquí, el Jordi va entrevistar, i nosaltres podíem ser, la que llavors era consellera de Sanitat, Vergés, Alba Vergés. Sí. I va haver un moment que tu, Jordi, li vas preguntar, diu, i a vostè li agradaria continuar sent consellera de Sanitat? Era el moment que havia d'haver el canvi. I va dir sí. I diu, entre altres coses, per poder aplicar i desplegar tot el que hem vist amb aquesta pandèmia que és necessari, i entre les coses que va dir el tema de les infermeres, de més infermeres, de més reconeixement, va parlar de la incorporació dels psicòlegs al sistema de sanitat pública, una cosa de la que se n'ha parlat molt, que s'ha de... Mira, han passat potser un any i mig, dos anys, i el més calent és a l'Aigüera.
I perdona una cosa. Un afegitó, el president Aragonès, en ser investit una de les primeres coses que va dir és que el tema de la salut mental seria prioritari.
Sí, però llavors... No, però el problema és després, que és el que estàvem parlant ara, i l'Anton ho apuntava també, de la sanitat en general, és a dir, els recursos, i els polítics demostren, hi havia un anunci mític d'un gelat que deia la vida és qüestió de prioritats. Bé, doncs tu demostres amb els teus pressupostos també les teves prioritats, i tots venen sempre que són els més socials, els més fantàstics. Aquí vam tenir, per exemple, em sembla recordar que era Lola García, que amb els últims pressupostos deia, escolta, s'han omplert la boca de tal manera amb el tema de la sanitat, però mireu el pressupost que es destina a sanitat amb els pressupostos de la Generalitat. Bé, doncs, avui, quan jo sentia tot el que parlava el Jordi sobre els metges que es queixen, etc., encara es parlava de les retallades. És a dir, les retallades no poden servir per sempre per explicar quants governs han passat des de les retallades mítiques. També ens perdem de que les retallades mítiques van arribar en un context brutal després d'un govern que es deia tripartit, diguem-ho tot, perquè ara ja sembla que el tripartit no era res. Escolta, que va deixar un forat a les finances, que jo sabia... No, es van fer mans i mànigues amb Mascolell, per exemple, recordo, per intentar mantenir la Generalitat i els comptes de la Generalitat surant. I escolta, no es pot excusar sempre les retallades. Han passat molts governs, molts consellers i molts pressupostos per dignificar la sanitat pública.
Més d'11 anys. Perdona,
que torno on estava Bernat. Hi ha un company que no tinc el permís per dir el nom, que és un company de TV3, això sí que ho puc dir, que diu que el que explica el Bernat, tinc un fill amb un problema d'addiccions, està en procés terapèutic, 5.000 euros mensuals, uns 90.000 costarà tot, ni un ajut. A la sanitat pública, una visita cada 15 dies.
Bueno, y tiene suerte.
L'altre dia al Planta Baixa parlàvem amb una noia que patia processos d'angoixa i que li havien posat una visita cada 6 mesos.
Bueno, yo tengo una amiga que está con una depresión severa y tiene una revisión anual.
Estem parlant, perdoneu, de processos, com el que deu estar passant al fill d'aquesta persona, que tenen un nivell de medicació important, que a més a més estem parlant de medicacions que no són gelocatils ni que són pastilles Benola, és a dir, que han d'estar monitoritzats no només una vegada a la setmana, sinó que a vegades més d'una vegada a la setmana, tant els processos d'ingeriment com els processos d'abandó, perquè si les teràpies tenen èxit hi ha d'haver-hi un paulatí abandó de la medicació, que tot això ha de ser monitoritzat, i per tant estem parlant de persones que necessiten en els moments més aguts més d'una visita setmanal. Que hi hagi gent que pateix angoixes, que pateix depressió, que tingui un nivell de visites de cada una vegada a l'any, dues vegades a l'any, és directament demencial. Però fixa't, hi ha una cosa important. Abans l'Anton deia, és que la gent els diputats, quan l'Errejón va proposar aquest tema, se'n fotien. Però és que, clar, aquests diputats, el més fotut és que algun d'ells ha passat això. Per posar estadística.
I ara passava al Jordi.
I si no, algun d'ells, algun fill.
Ara li passava al Jordi
d'una dona.
Una notícia d'aquesta de fa pocs dies en què Mas País deia sí als pressupostos generals de l'Estat, acordant, entre altres coses, salut mental, bucodental i memòria democràtica. Però ell sí que prioritza aquesta qüestió de la salut mental. Veurem en què es tradueix després. I vam veure tots la reacció que van tenir uns
quants. I després, Jordi, una cosa...
Toni, perquè la sanitat està traspassada, eh? Tot el que sigui salut mental aquí depèn de l'Aragonès, d'Esquerra Republicana, del govern de Catalunya.
I et diré una cosa, Jordi, es fan molt poques maratons sobre, per mi, el tema que s'ha de fer la marató. És la solitud.
Home!
La marató que necessitem avui és la marató de la solitud. És a dir, a més és que és un tema amb el qual tampoc...
Clar, però com que la solitud com a tal no està tipificada com a malaltia...
Doncs que es corri.
Ja.
Aquest cap de setmana, justament, TV3 feia un reportatge sobre el tema de la solitud en nanos que han crescut amb la pandèmia, és a dir, que han passat part de l'adolescència en pandèmia. Les xifres de nanos que estan cridant-nos l'atenció dient... Perquè literalment no surten de la seva habitació, que semblen hikikomoris, aquells nanos japonesos, que dèiem, hosti, això és ciència-ficció. No. És que tenim hikikomoris a casa. Ho recordo, per qui no ho sàpiga, eren nanos que va començar a posar de moda al Japó quan començava el tema d'internet, sobretot de no sortir. Nanos que es quedaven sempre a la seva habitació. Això està passant en centenars de milers de llars catalanes, de nanos que els hi fa por sortir al carrer, literalment. A veure, si això no és un estat d'emergència, doncs què és un estat d'emergència? És a dir, aquests nanos estan en formació mental, corporal...
I després una cosa, que aquí una paraula que sembla que jo crec que està, que en aquests moments hi ha un augment en forma de pic, però així, eh? Que és la gent amb ansietat.
Okay. I tant.
La gent amb ansietat, que no és res... Escolta'm, no és res dolent. Pot ser pèssim, però de moment no és res dolent tenir ansietat. Si està ben tractat, no és res dolent. Però hi ha molta gent que té ansietat, que té por dir-ho, que a vegades té por a diagnosticar-ho, és a dir, hosti, que tinc aquí com si una bola a l'estómac, sí. A vegades em costa respirar, a vegades tinc punxades, aquestes, bueno, ja em passarà, sí, sí. I tal. Hola, Pere, que no tens res, eh?
Bon dia, amb alegria, aquí estic atentament escoltant. Sí que ens hem dit hola, eh? Sí. Una mica així.
Perdó. Vols dir algú,
no?
No,
és que la tertúlia...
No,
la...
És un home feliç.
No, la tertúlia se n'ha passat...
No, has perdido tu oportunidad. No. Un segundo de demora...
Sí, aquí quan respires...
Els dimarts és un dia complicat.
Que és este trato de favor.
I te cierra el canal, eh?
Que és este trato de favor hacia Pere Mas.
Trato de favor. Si... No, aviam, va ser que també que la tertúlia és aquelles que te les emportes una mica a casa, no? Que hi ha dies que... Un dia que hi ha hagut una gran bronca, que a vegades aquí hi ha hagut grans bronques a l'època més intensa del procés... Doncs els dies posteriors hi estaves pensant, i aquesta és una que li vas donant voltes. Que li vas donant voltes i també et preguntes, bueno, com estem de les meves coses? Vull dir, jo crec que és una tertúlia que et fa pensar. Llavors, si a nosaltres ens va provocar aquest efecte, doncs és normal que el provoqués als oients. I sobre això que deia del confinament, ara, clar, es queda molt fàcil posar-li la culpa al mòbil, a les xarxes i de més. O sigui, és evident que el confinament ha actuat com a catalitzador de tot aquest món, tant del món de les OTTs, del Netflix, i evidentment de les xarxes socials, i de la dependència del mòbil, de la qual, diria que el 100% dels aquí presents tenim dependència del mòbil. Val?
Dependència no digo bé, addicció.
Bueno, sí. Addicció, menys el moment dinars, que els que dineu i sopeu amb mi sabeu que hi ha una normativa... Sí.
Tot i que t'has relaxat, eh? Hi ha hagut algun moment que t'has relaxat, últimament. No. Ja.
Però... No, però doncs, aquests conceptes, o sigui, això potencia l'individualisme, jo crec. Llavors aquest individualisme es pot derivar amb aquesta soledat, es pot derivar amb aquest estar tancat, o sigui, són conceptes amb els que estic molt d'acord. Ara, com posar solució a això? A veure, l'Aire ha dit que que el pressupost del Departament de Salut, no sé si has dit que la Lola no...
Sí, sí, apuntar que era molt
baix. Jo crec que és el departament que té més, que pressupost més alt de tota la Generalitat.
Sí, però molt destinat... No, però hi ha una part molt important, no que ja és la dels sous, etcètera,
sí,
que
no,
ja
clar,
va
això,
directe...
Capítol 1, famós capítol 1, el d'aixecar la persiana. Exacte. I després, jo, quan dèieu, invocava el president Aragonès, crec recordar que també el primer acte que va fer va ser justament sobre el tema salut mental, i amb la gent jove.
Argimon tenia molta obsessió amb el tema salut mental.
Ara, és que és metge i sap
que va. Del dit xolet, això sí que... Jo crec que segueix havent-hi un tabú amb el tema. O sigui,
home, mira, la conversa... Tarifa m'envia, mira, la Tarifa m'envia que a les empreses, si tens una depressió, moltes vegades es percep que no aguantes la pressió o que has punxat i que no estàs a l'alçada i per això s'oculta.
Perdona, i quantes dones afectades de fibromialgia els ha costat dècades, anys i anys, que els acceptessin que allò que tenia ni les conseqüències d'aquell dolor i d'aquella circumstància
i
d'aquell
mal... Crònica,
tenia la fatiga crònica. I el tabú i l'estigma. La conversa l'altre dia ajuda a obrir la finestra i a fer net amb això. Però segueixes desconfiant de... Mira l'aquest, ja s'agafa la baixa per això.
Efectivament.
I, bueno, és que potser n'hi ha algun que fa cuento, però segurament... Per
bueno, a
cuento,
tota la vida.
N'hi ha 99, també fa cuento amb un refredat.
Efectivament.
Val? Vull dir que el que fa cuento amb un refredat i amb una...
Mira, el que deia en Jordi de l'ansietat, jo crec que això, l'ansietat, ha arribat a un punt que es percep com una debilitat.
Sí, és clar. És que les malalties mentals no deixen de ser totes una mostra, segons el receptor i no l'emissor, una mostra de debilitat, i no és cert.
I l'ansietat et provoca molts problemes, deriva en molts problemes de salut. O sigui, tu pots tenir ansietat i això et pot fer tenir, doncs, gastroenteritis crònica...
Somatitzar.
Sí, perquè somatitzes, i efectivament, com llegies el missatge, quan... no, doncs s'assenyala que si no aguantes la pressió tens ansietat perquè no aguantes la pressió, perquè no aguantes o no aguantes el...
Que ets prou fort,
no ets prou fort, no. L'ansietat, doncs, bueno, doncs hi ha persones que la té perquè és un problema mental, és una malaltia mental.
De fet, és molt curiós com al llarg del temps la cultura popular ha transformat certes conductes patològiques en fins i tot coses carismàtiques. A la gent que estava sola abans, especialment de la família, els li diem la tieta. Saps? El tiet que està sol, aquest familiar que està sol, aquest no surt mai. Aquest, saps? Era una cosa com... Ai, que original.
És veritat.
Bueno,
no.
Original no, eh? És a dir, no poder sortir de casa perquè et fa por, això li passa a molta gent.
Sí.
És molt fotut. Estar-se tot el dia a casa amb els problemes que això inclou de psicomotricitat, perquè no et mous, perquè menges malament, perquè demanes més coses per telèfon, és un gran problema. I que molta gent em deia, hòstia, què podem fer? Companyia. La companyia és, hòstia, és la Bayer no ha inventat una medicina millor. És a dir, quan algú ens digui, hòstia, és que estic sol, és que em fa por sortir, és que no mirem, hòstia, em fa por sortir, hòstia, quin pàjaro més friqui, no, és que és molt fotut, no poder sortir a casa. Doncs anem-hi.
Què deies de la ràdio imperial?
No, el tòpic de la ràdio, però ja fa 40 anys que es diu, i potser ja seria fa 50 anys, és que la ràdio fa companyia.
No, perdona
un moment. No, és que és acollonant.
Perdona, Pere, és que... Primer, que s'ha inventat per això. I segon, i molt important, és que si tu em dius, bueno, aquests que sempre esteu parlant de que la ràdio té un futur inigualable, i que és que la ràdio no la substituirà ningú
mai
amb el seu principal objectiu i èxit, que és la companyia. Sí, a la nit, a la matinada, quan tu et sents sol, recomanació, agafes la ràdio, mira que hi ha... Escolta'm, pots escoltar tot el món allà. Escolta'm, hi ha algú que et parla, algú que et diu... Escolta'm, si t'agrada la música, si t'agrada que et parlin i que et diguin, que expliquin els problemes als altres, escoltes els altres. Escolta'm, és meravellós.
I el poder evocatiu i tranquil·litzador de la veu.
Sí, perdona,
si tens una veu greu que va parlant i que va dient coses, és que no,
i la clau
no és el cunyazo dintre la xapa, sinó que és una cosa agradable.
És la paraula, i és parlar-ne, quan dèieu, la solució a moltes coses. Evidentment, després vindran els tractaments que tants han dit els metges i si ha d'intervenir-hi la medicina, el que sigui. Però una primera passa per recuperar-te i per sovint esvair una mica les angoixes que tinguis, és a dir, perquè l'ansietat és això, som angoixes, és a dir, vivim temps que per molt que ens diguin que vivim els millors anys que han viscut els nostres pares, els nostres avis, ells van tenir moltes dificultats i van viure moments molt complicats, però cada dia té el seu afany i cada temps té les seves dificultats. Avui en dia, una d'afegida és que en teoria no ens podem queixar de com vivim. I malauradament, perquè en teoria ho tenim tot, és a dir, tenim les comoditats que no té ningú. No fa gaire un estudi en el que deien que avui en dia una persona que viu amb un d'aquestes que viu sense llar, amb un caixer automàtic, té millors condicions d'aclimatació que un rei de l'edat mitjana. No? És a dir, per temes molt prosaics del tema del fred. Clar, no es pot... Clar, però per què? Aquesta persona està fatal, està malament, està vivint una circumstància molt complicada. I posat a escala del que vivim nosaltres en el quotidià, que som privilegiats en molts sentits, segurament tens moltes angoixes fruit d'un moment en què portem engaltada una crisi real altra des de fa 10 anys, que et generen molts problemes d'horitzó per molta gent. És a dir, i sobretot que no pots dir que no estàs bé, perquè també hi ha les xarxes socials com l'Instagram i tantes altres et venen a dir que el que has de demostrar és que estàs bé, que estàs content, que estàs acompanyat.
Tu recordaràs un cas que em sembla que va ser Thierry Henry, quan jugava al Barça, que va dir que estava passant uns mesos molt fotuts perquè no podia veure els seus fills.
Ah, veus?
Llavors, la reacció normal, la gent, que va dir el senyor amb el carajillo i el palillo, hòstia, aquest tio, que guai!
Bueno, tot acaba allà mateix.
Doncs aquest senyor, que és cert, si hagués tingut problemes mentals, si hagués pogut pagar psicòlegs, que hi ha molta gent que... trobava falta els seus fills. I això feia que el seu rendiment doncs fos menor.
Tu saps la quantitat, Bernat? Tu saps la quantitat, Bernat? Diu, t'ho parlo amb coneixement de causa. D'esportistes d'elit que ara, recent o no recent, acabada la seva carrera esportiva, van al psicòleg?
Home, clar, imagina't. No, perquè...
I l'aplicació de la psicologia al món de l'esport, que fa 30 anys algun entrenador d'aquests, Machirulo, li deies, bueno, hi ha clubs europeus que ja estan col·locant psicòlegs a l'equip.
Te'n recordes quan ho feia el Benito Floro, que tothom se te'n fotia? I et diré una cosa, això, i té a veure molt amb el que deia el Toni, acostuma a passar en èpoques de triomf. Clar. Un dels jugadors que va sortir de l'armari d'autoritat utilització de psicòlegs va ser l'Iniesta. I l'Iniesta va explicar que va començar a tenir un desgast psicològic molt gran després de guanyar el
Mundial i de la mort del seu
i també se'n va fer mofa. En el seu moment. Va haver-hi gent que va trobar que això era impropi. Ara fa unes setmanes veiem The Crown, per exemple, no? Quan estaven a la sèrie, i també aquest diu la gent recurrentment del que li va passar a Lady Di. Bueno, una paia que no hi era tota, perquè ho tenia tot per ser feliç i era una infeliç. Escolta, i tu què saps el que passa per la ment de qui tens?
No, perquè tu parlaves l'angoixa. L'ansietat són angoixes. Angoixes i frustracions. I frustracions. I això jo crec que passa molt amb els deportistes d'èlit. No, que ho han tingut tot, que ho han guanyat tot, i el dia que es retira, de cop xoquen amb la vida real, per més diners que tinguin. Xoquen amb la vida real i això els hi crea a frustracions.
Concepció,
i les frustracions...
com molts polítics, que tu això ho has hagut de viure, que l'endemà, allò que diuen, que el telèfon no
deixa
el sona.
Sonar.
I això també és una
caiguda
de...
I deixen de saludar-te pel carrer, també.
També. Això ho has vist,
també.
No?
Això ho he viscut jo. Per això t'he dit, però al final, un ha de saber gestionar les seves angoixes, les seves frustracions, per no caure, doncs, en això, en l'ansietat, o en algú pitjor, eh?
Mira, el company amic José Manuel Lázaro, que ha estat molts anys treballant a Can Barça, amb els jugadors, em diu que Luis Enrique pot canviar de companys tècnics, però mai canviarà Joaquín, que és el seu psicòleg inseparable que ha anat amb ell, el seleccionador espanyol, em diu Lázaro. I l'Ostrell em diu que al Regne Unit tenen un Ministeri de la Solitud. L'únic lloc al món que tenen un Ministeri de la Solitud.
És que el teu terapeuta és la teva crossa.
Està bé si té pressupost ideal, perquè aquí hem sigut, a Espanya havien estat líders en posar ministeris eslògan, com aquell d'habitatge, en el que identifiques un problema i no el dotes després de pressupost. Però, ostres, realment, mira, ho buscaré, perquè hi ha un Ministeri de la Solitud. Si això es tradueix en programes d'ajuda, de seguiment, d'acompanyament, i està ben pressupostat... És fantàstic, perquè descriu molt els temps que vivim.
Val, i després... Un altre que també ens...
És que tindrem el telèfon mòbil...
No, perquè hi ha un altre company que te pot dir el nom, una companya que no puc dir el nom, que em diu que això hauríem de potenciar, bàsicament, com tot, a les escoles. Que a les escoles està molt bé estudiar matemàtiques, però que hi ha altres... És a dir, l'educació sexual, per exemple, és molt important que entri d'una vegada per totes i no la pot donar el professor de torn, sinó gent especialista en parlar d'aquests temes, però no un cop cada 3 mesos.
Basiquíssim, Jordi. Això que dius són eines. Fa pocs anys, Irene Rigau, que és una de les persones que més coneix el sistema educacional a les seves primeres etapes, deia, va començar a dir que necessitaven assignatures de capacitació digital pels nens, des de petitets, per entendre en quin món es mouen, és a dir, què vol dir això? Doncs el mateix amb el tema psicològic, segurament. Eines, que et donin eines, igual que no et donen eines per saber fer 2 més 2, que et donin eines per saber calcular això que tens aquí, o gestionar
per gestionar-te, per gestionar les emocions, però al final és una gestió d'emocions.
És molt mal, el tema m'entusiasma, però no sabeu com m'entusiasma aquest tema, ja ho sabeu, i a més amb gent tan aplicada i tan assenyada com vosaltres, i viscuda, efectivament, i viscuda. Però és que saps una cosa, que en aquesta vida és molt important que aguantem els temps a la ràdio, cosa que jo no he sabut fer mai, i ara tenim un problema que és que no, de debò us ho dic, perquè ara hauria d'entrar tres blocs de publicitat i no n'ha entrat cap. Per tant, don Anton, ja sabe usted que en esto del mundo de la ràdio, la publicidad
manda.
Avanti.
El meu banc em demana per e-mail les claus d'accés al meu compte.
Per la teva tranquil·litat, no esperis. Truca al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Puja l'altaveu, no et sento.
I ara?
Et sento, però no et veig.
Què dius? No et sento.
Que no em veus?
Em sent?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica Citroën. El més fàcil per engegar ho tens als Easy Day Citroën, amb estoc disponible i sense pagar quotes fins la primavera. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a citroen.es.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'incident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I per emergències tens el servei vigilant Acuda. Arriba el Black Friday amb aquesta superoferta de 4,90 euros al mes durant 6 mesos. Sí, 4,90 euros al mes, contractant-la fins al 30 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Estàs preocupat pel teu consum energètic d'aquest hivern? Amb la calefacció per aerotèrmia de Mitsubishi Electric, estalvia fins a un 80% en la factura energètica. No dubtis. Mitsubishi Electric és la teva calefacció.
La vida sense Magnesium Duo de Beirón.
Feina, compra, deures, banys i ara un conte?
La vida amb Magnesium Duo de Beirón.
Feina, compra, deures, banys i ara a gaudir d'un conte.
Magnesium Duo de Beirón és un complement alimentari amb una fórmula única, amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix del teu dia a dia amb Magnesium Duo de Beirón.
Un bon motiu per comprar la sirena? Servir a taula el peix més bo aquest Nadal i el millor preu. Perquè fins al 8 de desembre la sirena t'endús la segona unitat del pack de 4 lloms de salmó noruec premium amb un 30% de descompte. Perquè hi posis un toc gourmet al teu menú de Nadal amb tot un premi sabor de l'any mentre estalvies. Que fàcil que és celebrar.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Ma mare diu que se'n va al Tibet a netejar-se els xacres. I jo que li vaig comprar aquell bol tibetà perquè no sabia què regalar-li. Quan t'agafa per alguna cosa, t'agafa molt fort. Com quan descobreixis que tens el Seat Arona amb manteniment, assegurança i assistència en carretera per 7 euros al dia amb MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta'n les condicions a seat.es.
Platos limpios cada dia. Like a Bosch. Sin derroche de energia. Like a Bosch.
Diu Like a Bosch. Aprofita la promoció de fins a 200 euros de reemborsament en una selecció d'electrodomèstics Bosch. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 31 de desembre de 1943.
I el número de la sort, el...
l'11.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
El de Planell m'envia un missatge a la redacció que diu que el Ministeri de la Solitud del Regne Unit, que es va crear el 2018 per Theresa May, ja no existeix, perquè les seves... vaja, no existeix com a tal, perquè les competències les gestiona el ministre d'Esports i Societat Civil, que ja en diràs que té a veure una cosa amb l'altra. Aquest ministeri també ha existit a altres països com el Japó. Són les 9:47 minuts. Avui És a dir, d'una cosa que a més no tenim excessiva informació, com sempre n'hem fet munició, tots plegats n'hem fet munició política. Mm. Bàsicament els polítics, bàsicament. Mm. Perquè ara qualsevol tema, li col·loquem una vessant política de, no de debat, sinó de bastonades i de llançaments d'obusos entre els uns i els altres, bàsicament a través de les xarxes, i a partir d'aquí ja li anirem fotent. Però avui, per exemple, agafes diversos diaris a Madrid que donen més detalls d'aquest retorn d'alumnes i professors a l'Institut La Salle de Palma, Mallorca. Resulta que l'ABC explica que els estudiants que van desafiar la professora que el reclamava retirar la bandera d'Espanya de classe van ser rebuts entre aplaudiments i que molts anaven guarnits amb la samarreta de la selecció espanyola, que per mi no és cap problema. El problema és que si hi ha un acord, avui deia el davantal que Daniel Sánchez Llibre, el que va ser president de l'Espanyol, sempre deia que quan donava la mà per arribar a un acord, ja, i aquell acord era, anava a missa, era llei per ell, no? Que no feia falta ni la firma. Doncs clar, això, s'ha anat a fer punyetes perquè, efectivament, hi havia un acord, que és que tu portes la bandera espanyola els dies que juguen al Mundial d'Espanya i no hi ha cap problema. El problema ha sigut que la professora era de català. Si arriba a ser la professora de matemàtiques no hagués passat res, si ho mires per aquest cantó. I si ho mires per un altre, també n'hi ha un altre, que és que la persona que ho va denunciar a Twitter, si busques el, com explicàvem a les 8, si busques el LinkedIn al marge de ser en aquests moments, cosa que està molt bé, cap de comunicació dels empresaris de les Balears, va ser a les últimes eleccions generals adjunt al cap de comunicació del Partit Popular a les Balears, amb la qual cosa no vol dir res, eh? Només vol dir que hi ha un biaix polític en aquesta història i que aquí tothom hi suca pa. Pepita Costa Tur és la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Ha parlat amb la professora o algú de la direcció de l'institut?
No. No hem pogut parlar-hi perquè, bueno, ara mateix, davant d'aquest assetjament des de tots les bandes, pues no estan per rebre ni per fer manifestacions més enllà de les oficials o els seus representants.
Uh-huh. I amb les famílies, tampoc?
Bé, amb les famílies, nosaltres, com, bueno, des del que és el Consell Escolar, el que nosaltres defensam i defensarem en cada cas, independent, perquè aquí hi ha dos vessants, eh? Hi ha la qüestió, com tu m'explicaves a l'inici, d'aquesta nou cas d'instrumentalització política, d'intent de sensibilització del nostre sistema educatiu, hi ha una qüestió de fons que és, de fons i se basa de fons, no? Que és que realment hi va haver un conflicte que en principi s'hauria d'haver tractat com un incident de caire de convivència escolar i que es va hi va haver una mesura disciplinària dura, en aquest cas, que és l'expulsió, i clar, aquest conflicte va despertar, bueno, un rebuig per part de l'alumne i per part de les famílies. Això és així i s'ha de tractar tal com se tracta qualsevol problema de conflicte en centre, escoltant totes les parts i deixar que la inspecció educativa faci la seva feina. Per tant, nosaltres tant reclamar del desconsell. Reclamam el que reclamam sempre. Hi ha que escoltar totes les parts. Mm-hmm. I això és com s'ha de fer. I com a famílies entenem que tenen el seu dret a expressar les seves opinions, així com el té l'alumnat el seu dret a que es consideri la seva opinió de la mateixa manera que es considera la d'un adult.
Pel que ha parlat amb les famílies, perquè interpreto que ha parlat amb algunes famílies, pel que em comentava, té vostè, com a president del Consell Escolar, una opinió sobre el que ha passat?
No la tenc ni la vull tenir, perquè si un no té totes les dades ni coneix exactament el que va passar, és com deia, no volem fer més foc llarg des que hi ha fet. Nosaltres el que demanàvem és que es faci la inspecció educativa, que faci la seva feina, clarifiqui el que va passar i arribin a... Hi ha una feina bé, realment hi ha un conflicte, aquí no és una qüestió de posar-se de banda d'uns o de banda dels altres. Moltes vegades, en els conflictes, quan es crea un centre educatiu, el que hi ha que fer és aprofitar aquell conflicte per veure realment on està el problema i saber què va passar.
Vostè ha dit que van expulsar els alumnes, però l'institut diu que es van suspendre les dues últimes hores de classe i que no es va expulsar ningú.
Bé, aquesta és la qüestió. també és la manera de dir-ho. Jo he emprat la paraula expulsar perquè és el que mediàticament s'ha parlat, no? I es podria considerar com una expulsió, però bé, tal vegada, tindrem que escoltar centre i veure aquella mesura disciplinària com es va prendre. Perquè tal vegada, jo pas del desconeixement, el que es va veure és que hi havia un clima de molta crispació i es va decidir, com es fa moltes vegades, quan hi ha un conflicte que en un moment està molt calent, ho deixam, ho anem, i quan puguem ho estem i en parlant.
Hi ha un molt bon debat, i dic que és un molt debat que no és nou, però no es fa gaire, que és el debat de les banderes a les aules. Val per banderes la bandera d'un club de futbol, d'un país, d'un col·lectiu, sigui el col·lectiu LGTBI, sigui un col·lectiu... el que sigui. Col·locar... Vostè és partidària, com a presidenta d'un consell escolar, de col·locar banderes a les aules?
Si em preguntes personalment, jo diré que no. Taxativament, no. Ningú tipus de bandera. Aquesta és la meva opinió personal. Però jo no, en aquest cas sí que no vull posar veu a tota la comunitat educativa, perquè hi ha gent que ho excusarà momentàniament pel fet que hi hagi un mundial, de que realment hi ha un moviment, bueno, diguem de caire molt lúdic, associat a aquesta participació, com hi ha hagut cada vegada que hi ha un mundial. I això no és negatiu. Però el fet d'introduir aquests elements dins d'una aula, primer de tot, que no ho feim en ningun altre esport. També vull deixar-ho clar. I no ho feim quan hi ha olimpiades o quan hi ha altre tipus de, bueno, d'activitats esportives. Vull dir que ja és una discriminació en el cas del futbol. No, jo considero que dins de l'aula no tenen que entrar aquest tipus d'elements.
Escolti, vostè que és presidenta d'un consell escolar, també li vull preguntar pel tema de el poder dels pares moltes vegades davant dels fills. És a dir, tot això comença per una denúncia d'un pare que ho penja a les xarxes socials, que aquí s'hi afegeixen partits polítics, que s'hi afegeixen altres pares, que hi comença a haver una batalla, i evidentment de qui menys pensem tots plegats, ni els polítics, ni els mitjans de comunicació, ni els que fan els tuits, ni els pares, són per l'alumnat, per les criatures. No té la percepció que aquesta politització de, per part dels partits polítics, per part dels pares i per part dels mitjans de comunicació, a qui deixa indefens, o amb unes armes que no els... armes en el sentit, evidentment, metafòric de la paraula, o unes armes que no els pertoquen per l'edat a les criatures?
Bé, veure, jo crec que tots som ben conscients d'aquesta intencionalitat, d'acord? Hi ha una intencionalitat rere tot això. Si no hi hagués hagut aquesta intencionalitat, no hagués parlat tant del tema, està clar. Hi hagués fet un conflicte que no hagués anat més enllà del que són els límits de centre. I, per supost, hagués pogut crear una demanda per part de les famílies perquè els expliquessin per què d'aquella interrupció de les classes a darrera hora, etcètera, però no hagués anat enllà. Però que tots som conscients del poder de les xarxes i com aquestes, com aquest poder es fa servir, doncs, com havia dit al principi, per intentar desestabilitzar. Tenim que entendre que aquesta qüestió dels nacionalismes lligats a la llengua fan molt de mal en els centres educatius. I Balears, que és una comunitat que sense tenir res a mora en els nacionalismes com pugui haver Catalunya, sí que tenim en comú la nostra llengua, que és aquesta llengua catalana, i que sí que és un element que des de tots els centres i es treballa perquè es mantengui, etc. Sempre hi ha algun sector, és trist dir-ho, és trist, però és una evidència i no ho hem d'amagar, hi ha un sector que està en contra de que tant a Balears, sobretot ara parlem de Balears, de que Balears pues, es postuli a favor de que l'ensenyament en català sigui vehicular, etc. etc. Sempre és així i ho hem de tenir en compte. Per això moltes vegades quan es creen aquests conflictes els hem de contextualitzar. També estan sempre. Aquí sempre hi ha un risc de que qualsevol conflicte que tingui que veure en la llengua, o en aquest cas en banderes de tipus nacional o ja, digues, no de la comunitat, perquè aquí no hi ha problema de la comunitat, desperti aquest tipus de resposta que no té res a veure en les situacions reals del nostre sistema educatiu i dels nostres centres.
Per acabar, una última pregunta. Si hagués estat professora de matemàtiques en lloc de llengua catalana, hi hagués hagut tot aquest merder?
No sé dir tu, però potser sí. Jo no sé si tal vegada no és una qüestió de si la professora era de català, si era d'un àrea o de l'altra, sinó simplement el fet que hi va, allí es va crear un conflicte. És que, primer de tot, hem de pensar que l'alumnat quan arriba a casa, el primer que fa és... Bueno, el primer, moltes vegades no, si s'han portat malament o penso que tal, però si es troben en aquest cas, perquè jo penso que hi ha alumnat que realment troba que no se va respectar els seus drets. Allí haurem, com he dit, haurem d'estudiar què va passar exactament. Però primer se li dona un permís, sembla, i després de repente ve una professora, independentment de quina assignatura sigui aquesta dona, i no està d'acord amb aquella bandera. Bé, aquí hi ha realment s'està creant una confusió. Em dones permís o no em dones permís? I aquí hi ha una incoherència també. Val? Haurem de mirar. No, jo no crec que fos el fet que fos una professora de català, sinó que realment el conflicte es va crear per una qüestió, doncs, que hi havia una bandera i va haver algú que va dir jo no dono classes sense bandera. Bueno, això suposam, eh? Vull dir, tot això són suposicions que s'atendran a aclarir mitjançant la feina de la inspecció educativa, que sabem que serà una intervenció responsable i aclaridora de tot.
Val, i li dic que l'última, però jo acostumo a fer-ne tres més després, l'última que diu, l'última, perdoni, eh? Que és, està perdent, en els últims anys, s'està perdent el paper de l'autoritat dels mestres.